L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Dimarts 20 d'octubre del 2009. Avui ja no són especulacions. La direcció de l'EAR confirmava ahir el tancament de la planta de Roquetes i presentarà l'ERO el proper dimecres. Són temes que preocupen a la societat ebrenca i que des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre avui intentarem explicar-los-hi. Aquestes i d'altres temàtiques formen part de l'informatiu d'avui dimarts. Benvinguts. Bon dia. Comencem. Encetem avui el nostre temps de notícies amb una crònica ja anunciada. La direcció de l'EAR Corporation confirmava ahir dilluns al comitè de l'empresa que tancarà la planta de Roquetes al Baix Ebre, deixant a l'atur 518 treballadors. Segons notificava l'empresa als sindicats, l'EAR té previst presentar l'ERO el pròxim dimecres. Amb tot, la direcció no comunicava ni el termini ni les condicions del tancament de la planta. En la reunió, l'empresa justificava el tancament perquè es deixa de fer el model 95 de SAP, així com per la baixa demanda del model 93. Això ha suposat una davallada en la càrrega de feina i una disminució d'ingressos. Amb tot, l'empresa reconeixia el trasllat de la producció que es feia a Roquetes cap a Hongria. En aquesta trobada, els representants sindicals traslladaven a la plantilla els arguments de la direcció de l'empresa per cessar l'activitat a la planta de Roquetes, que fabrica cablejats per a l'automòbil, una caiguda de la càrrega del treball per la finalització del contracte de producció per al model 95 de SAP, en paral·lel amb una caiguda de la demanda i de la producció del model 93, que ja va propiciar la presentació d'un ERO fins al dia 31 de desembre. Amb tot, els responsables de l'empresa admetien, davant els representants del comitè, que la línia de producció d'aquest model 93 no s'extingeix i, de fet, es trasllada a Hongria. Tot i que encara no han concretat els terminis, els sindicats creuen que la planta continuarà funcionant fins a esgotar el termini de producció del model 95, que finalitza, mentre la resta de producció serà deslocalitzada amb anterioritat de forma gradual. Els responsables de la factoria, que es negaven a fer declaracions, emetien un comunicat justificant el tancament per la negativa de la evolució de la demanda i per la falta de competitivitat de la factoria. En qualsevol cas, els representants sindicals anunciaven ja la convocatòria de mobilitzacions per a reclamar el manteniment de l'activitat a la planta. Per a la delegada de Comissions Obreres a la planta de l'EAR a Roquetes, Soledat Roca, recordava que per a la zona on es troba l'impacte del tancament tindrà efectes proporcionalment superiors als de Seat a Martorell. L'escoltem.
Que això és pitjor aquí que la Seat a Martorell, vull dir, això és així. I ja està, és que no hi ha res més. La gent vol faena, nosaltres volem faena, i el que no volem nosaltres és que aquesta empresa d'aquí se'n vaiga, punta. Motius del tancament, ells el que estan dient és que, a veure, que aquí no som rentables, que són rentables a altres puestos i que volen, a veure, la poca producció que queda de SAP se la volen endur a un altre puesto, però és que nosaltres no estem per la labor d'això. Vull dir, el nostre missatge és que el que volem és faena.
Per la seva banda, la delegada d'UGT a l'EAR a Roquetes, Vicenta Lliberia, més enllà de recriminar a la direcció de l'empresa que en cap moment s'hagi plantejat un canvi de producte per reduir la dependència de SAP, posava sobre la taula la possibilitat de continuar mantenint l'activitat a la planta, traslladant una part de la producció d'altres plantes de la multinacional americana com la de Valls a Roquetes. L'escoltem.
Els sindicats, pues, de moment, el que pensem fer és demanar faena i que vingui algú en esta casa, que sabem que a Valls estan treballant a tres turnos, sabem que estan gent a treballar i que si ens poden portar alguna cosa de Valls aquí, i si no és de Valls, pues, d'un altre lloc. Nosaltres el que volem és faena, volem treballar.
Segons argumenten els responsables de la factoria, la fàbrica, l'última de cablejats elèctrics d'Espanya, acumulava 5 anys de pèrdues i continuava produint components per dos models que estan a punt de deixar de fabricar-se. D'altra banda, a les Terres de l'Ebre, davant de l'imminent tancament de la planta de l'EAR Corporation a Roquetes, continuen havent reaccions d'indignació davant aquesta pèrdua de més de 500 llocs de treballs. Ara ha estat el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, que demanava al govern que faci els mateixos esforços per mantenir l'EAR que va fer en el seu moment per SEAT a Martorell o per Nissan a Barcelona. Mora qualificava el possible tancament de l'EAR de nefast per al territori i sobretot pels municipis de Tortosa i de Roquetes. El president Cameral assegurava que l'EAR representa molt més per a les Terres de l'Ebre que la SEAT o la Nissan per a d'altres indrets del país. Ens ho explica en la següent crònica Josep Roig.
Amb una nota feta pública ahir mateix i en relació a les notícies sobre el possible tancament de la planta de l'EAR a Roquetes, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, José Luis Mora, demanava al president de la Generalitat de Catalunya que faci amb l'EAR el mateix que va fer amb Nissan o SEAT. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa qualificava l'anunci d'aquest tancament de la planta de nefast per al territori, principalment per a Tortosa i Roquetes. Segons Mora, la planta de l'EAR a Roquetes representa molt més per a les Terres de l'Ebre que la SEAT o la Nissan per a altres indrets del país. Escoltem Mora.
Jo crec que el tema de l'EAR a Tortosa, a Roquetes, les Terres de l'Ebre té molta més repercussió que hagués pogut tenir el tema de SEAT o Nissan a Barcelona, ja que el coeficient, diguéssim, de representativitat amb número de treballadors i amb famílies que viuen d'aquesta empresa és molt més alt a Tortosa i a les Terres de l'Ebre que no pas a Barcelona, que es pogut ser unes empreses com Nissan o SEAT. Llavors, l'esforç que es va fer per salvar la Nissan i la SEAT, que nosaltres l'aplaudim i crec que es va fer el que s'havia de fer, exigim, no demanem, no, exigim que es faci el mateix a les Terres de l'Ebre per salvar la l'EAR. Si s'ha d'anar als Estats Units a parlar amb la direcció general de l'EAR, que es vagi. Nosaltres l'acompanyarem, si convé. Si s'han de posar els calés damunt la taula, que s'hagin de posar, que es posin. S'han de fer els esforços, s'ha de reconvertir, s'ha de fer el que sigui, que es faci. El que no pot ser és que ens deixen abandonats de la mà de Déu i aquí les Terres de l'Ebre només ens vinguin per reclamar recursos energètics, recursos hídrics i moltes més coses que nosaltres hem sigut molt solidaris i la solidaritat té de ser sempre de doble sentit, d'anada i de tornada. Ara és el moment que sigui de tornada i ho exigim i ho demanem.
Mora també es preguntava si la gent del sud de Catalunya juga a una altra lliga de menys categoria que la gent de Barcelona. Amb tot, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa també demanava que en cas de que es confirmi el tancament de l'EAR s'ha de fer l'esforç que calgui per part del govern espanyol i català per a la industrialització i el futur de les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Josep. Aquestes declaracions cal sumar-hi també les del president de Convergència i Unió, Artur Mas, que valorava ahir dilluns des de Vilaseca l'anunci del tancament de la planta que l'EAR Corporation té a Roquetes. El president de Convergència i Unió deixava clar que hi ha vegades que no es pot fer res davant les intencions de l'empresa de tancar, però demanava que cal enfrontar-se al problema i no quedar-se contemplant les musaranyes. L'escoltem.
I aleshores què va fer el govern nostre en aquella època? Doncs davant de la impossibilitat de salvar la l'EAR de Cervera, el que vam fer va ser reubicar una sèrie d'empreses a Cervera per substituir l'activitat industrial de la l'EAR amb altres coses que ja no afectaven només aquella empresa, no? Primera cosa que vam fer. Segona cosa que vam fer, vàrem agafar a la l'EAR i vàrem veure quins plans d'expansió tenia a Catalunya i si seguia confiant en el país, no? I què vàrem aconseguir? Que tota la planta que hi havia a Valls no només anés endavant, sinó que a més transformés des d'un punt de vista d'un centre, diguem-ne, d'innovació tecnològica de primera línia. Per tant, què vull dir amb això? Que un govern es pot trobar en una situació en què una empresa li tanqui en un lloc. S'hi pot trobar un govern, vaja, s'hi troba contínuament. Davant d'això tens dues opcions, o contemplar les musaranyes, que és una opció, i fer veure que això no va per tu, i mirar cap a un altre costat, o bé enfrontar-te en el problema, allò que dèiem abans, no? Tenir una acció de lideratge i aleshores, en allà on hi ha el problema laboral i econòmic, intentar-ho substituir, això es va aconseguir a Cervera, i en allà on aquesta mateixa empresa té altres inversions, apuntalar-les i a més fer-les créixer. I això també es va aconseguir en aquell moment.
Mas recordava l'experiència que va patir amb CIU al govern quan aquesta empresa va decidir tancar la planta de Cervera i assegurava que davant la impossibilitat de salvar-les es va optar per reubicar empreses al municipi per compensar la pèrdua que suposava l'EAR. Mas no volia valorar si hi ha opcions o no de salvar la planta de l'EAR a Roquetes perquè desconeix la situació.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Raber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I la pròxima notícia que abordarem al nostre temps d'informació també és preocupant, perquè les entitats ecologistes en acció i Greenpeace aprofitaven ahir dilluns, que es commemorava el 20è aniversari de l'accident de Vandellòs 1, per demanar al govern espanyol que compleixi la seva promesa i tanqui totes les nuclears estatals. El grup d'ecologistes asseguraven que la possibilitat de patir un accident nuclear és més elevada actualment que fa 20 anys, quan Vandellòs 1 va patir un dels accidents més greus després del de Txernòbil. La situació actual és molt més delicada. Les centrals nuclears estan més envellides i el Consell de Seguretat Nuclear continua sense escoltar les recomanacions de la societat civil. Així ho manifestava la membre de Greenpeace, Ana Rosa Martínez. L'escoltem.
Per tant, on estem avui respecte a com estàvem fa 20 anys? Doncs mireu, estem pitjors. Perquè, com ho he dit, el Consell de Seguretat Nuclear no està obert a escoltar a l'assessorament de les comunitats autònomes, dels sindicats i de les organitzacions ecologistes. Continua sent secretista, això és una qüestió, però les centrals nuclears estan més envellides i, a més, s'ha liberalitzat el sector elèctric, amb la qual cosa l'energia nuclear ha estat menys competitiva. I si posem totes aquestes tres aspectes damunt de la taula, doncs arribem a la conclusió que la situació és més delicada i és més possible tenir un accident en l'actualitat del que ho era quan es va esdevenir l'accident de Vandellòs 1.
Els membres de les entitats ecologistes es desplaçaven ahir al matí al registre de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona per lliurar un manifest i una gran clau simbolitzant el tancament de les nuclears. Amb aquest acte, els ecologistes instaven el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a complir la promesa de fer un calendari de tancament de les nuclears, tal com explicava Eloi Nolla, el portaveu d'Ecologistes en Acció.
La clau aquest cop té el sentit d'homenatge al Comitè Antinuclear i a tota la seva lluita durant tot aquell temps, però té una vessant actualitzada, que és la de recordar-li al president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, la seva promesa de fer un calendari de tancament de les centrals nuclears a l'estil de com s'ha fet a Alemanya o s'ha fet en altres països.
Posant d'exemple els incidents de Vandellòs 2 del 2005 i la fuita de partícules a Ascou, els ecologistes asseguraven que en les últimes dues dècades la seguretat de les nuclears no ha millorat. En aquest sentit, el president del grup ecologista L'Escurçó, Joan Manel Olivella, recordava que Vandellòs 1 es va tancar gràcies als moviments socials que van sorgir arran de l'accident. Ecologistes en Acció posava en marxa una campanya per recordar a la societat civil l'accident produït a Vandellòs 1. L'entitat considera que els últims 5 anys el lobby nuclear ha portat a terme una aclaparadora campanya de propaganda per convèncer la ciutadania que l'energia nuclear no és dolenta i que fins i tot és ecològica. Per recordar a la societat que l'accident de Vandellòs 1 va estar molt a prop de convertir-se en una catàstrofe irreversible, els ecologistes han organitzat una exposició itinerant que arribarà als pobles que van viure el perill més a prop de les comarques de Tarragona i a d'altres municipis catalans. L'exposició, que ahir dilluns tenia lloc al Col·legi de Periodistes de Tarragona, també comptava amb un vídeo en el qual es repassen els esdeveniments claus de l'accident de Vandellòs. I ara una notícia important i positiva, almenys per al municipi de la Ràpita. La Generalitat ha licitat les obres per renovar els serveis del moll comercial al port de la Ràpita. És una notícia que ha treballat des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
El projecte licitat per Ports de la Generalitat té la finalitat de millorar els serveis a l'àrea de Ponent del port de Sant Carles de la Ràpita per tal de donar resposta a les noves demandes dels usuaris. En aquest sentit, es renovaran les canonades d'aigua i clavegram, la xarxa contra incendis i les conduccions elèctriques d'enllumenat públic i de telecomunicacions. Actualment, en aquesta zona portuària conviuen diverses activitats: la de varador, duanes, motovelers, benzinera, zona de càrrega i descàrrega de mercaderies i diversos edificis. Una de les millores previstes és la instal·lació d'una nova canonada per a l'aigua potable, que es dotarà d'un innovador sistema de telegestió per controlar-ne el consum i la qualitat del subministrament. Pel que fa a l'enllumenat públic, s'instal·laran noves lluminàries per promoure l'estalvi energètic. El projecte té un pressupost d'un 1 milió d'euros i un termini d'execució de 6 mesos. L'actuació s'enmarca en la política mediambiental i de qualitat que Ports de la Generalitat està duent a terme arreu del litoral català.
Canviem de temàtica i anem a parlar ara de la situació del mercat laboral, perquè l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa en marxa 3 nous plans d'ocupació. 2 dels plans estan vinculats amb activitats de conservació del medi ambient i el tercer amb activitats d'assessorament i atenció a les persones amb dificultats per trobar un lloc de treball. Ens ho explica des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
Aquest mes d'octubre, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'han endegat 3 nous plans d'ocupació d'una durada de 6 mesos cadascun d'ells i que donaran feina a un total de 6 persones aturades. Aquestes accions són una mesura de foment de l'ocupació que el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, potencia per tal de facilitar un lloc de treball a les persones en situació d'atur, especialment a les que tenen més dificultats per a la inserció laboral, oferint-los alhora una formació pràctica i la possibilitat d'acumular una experiència perquè la seva incorporació en el mercat laboral pugui fer-se en millors condicions. Les persones beneficiàries han de ser necessàriament aturades i estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació com a demandants de feina. Dels 3 plans d'ocupació concedits a la nostra localitat, 2 estan lligats amb activitats de conservació del medi ambient. El primer, sota el nom La natura, el valor del teu poble, pretén donar a conèixer el nostre entorn, el valor del nostre patrimoni natural i, a la vegada, aconseguir una major conscienciació i respecte pel medi. Amb el segon, Recicla, fes-ho per tots, el principal propòsit és engegar una campanya de difusió, conscienciació i explicació al voltant de la implantació a la nostra vila d'un nou sistema de recollida de residus. I, per últim, el tercer dels plans, Un cop de mà, està vinculat a activitats d'atenció a persones i, en concret, l'objectiu d'aquest projecte és dinamitzar i assessorar la gent aturada o interessada en una millora de la feina sobre els canals i les eines existents per fer més planera aquesta recerca laboral. De totes les accions que es duran a terme dintre d'aquest últim pla, cal destacar un taller de recerca laboral orientat a la recerca de feina mitjançant l'ofimàtica i internet. Aquest taller ja s'ha posat en marxa i està previst que es perllongui durant 6 mesos. Vicky Martí, tècnica de formació i treball.
Dels 3 plans d'ocupació que ens han concedit, 2 estan vinculats amb activitats de conservació del medi ambient. Un seria, per nom porta el nom de la natura, el valor del teu poble, i aquí intentarem fer una difusió del increïble patrimoni natural que tenim i conscienciar i intentar respectar més el nostre medi ambient, tant a la gent del mateix poble com a la gent que ens ve a visitar. I l'altre relacionat amb medi ambient porta per títol Recicla, fes-ho per tots, i aquí el que pretendrem és engegar una campanya de difusió i conscienciació al voltant del sistema de recollida de residus, que en breu s'implantarà el nou sistema. I el tercer dels plans va relacionat amb el món del treball. Ja que estem en una època difícil on la gent, molta gent està sense feina, doncs el que s'intenta contribuir o assessorar a la recerca de canals i eines existents per a que la trobada de feina resulti no tan complicada.
A la regidoria de formació i treball manifesten mostrar-se molt satisfets davant l'inici d'aquests 3 nous plans d'ocupació, que són una mostra explícita més que des del consistori s'està treballant molt per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi i intentar, malgrat tot, buscar diferents mesures per crear nous llocs de treball.
I ara parlem de joventut, perquè els alumnes de l'Escola Taller de Deltebre participen al Pla Nacional de Joventut, tal com ens explica en la següent crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La Secretaria General de Joventut està confeccionant el nou Pla Nacional de Joventut, que pretén ser la culminació d'un període de reflexió sobre la situació dels joves catalans, sobre quines han estat les polítiques de joventut els darrers anys i especialment sobre quines han de ser avui. i en el futur les grans línies d'actuació en matèria de joventut. L'objectiu és que les polítiques de joventut siguin concebudes des dels criteris de transversalitat i integralitat, no només atenent determinades necessitats dels joves i oferint determinats serveis, sinó treballant des d'una perspectiva global que interrelaciona els diversos àmbits de la vida dels joves: la formació, el treball i l'habitatge, la salut, la participació democràtica, l'equilibri territorial i la cohesió social. La Fundació Pere Tarrés participa activament en la confecció d'aquest nou pla i el passat divendres va realitzar dos tallers als alumnes de l'Escola Taller Los Sindicat de Deltebre per tal de conèixer la seva realitat en matèria de treball, sanitat, educació, cultura, habitatge. Josep Vila, director de l'Escola Taller Los Sindicat de Deltebre.
La Secretaria Nacional de Joventut us va convidar a formar part de la redacció del nou Pla Nacional de Joventut. Des de la direcció i consultar els professors vam creure oportú que els nostres joves poguessin realitzar aquesta jornada. Els joves de l'Escola Taller van realitzar dos tallers consecutius per tal d'eixir la tècnica de la Fundació Pere Tarrés, que és la que se n'encarrega de la redacció d'aquest pla, pogués brindar quines són les seves necessitats, inquietuds i tot el que envolta els joves d'avui en dia. Crec, com he dit abans, que és molt important que els joves tinguin l'oportunitat de dir la seva, ja que així s'adequarà a la realitat actual, a aquest nou pla de joventut.
Totes les fases de concepció i execució del Pla Nacional de Joventut han de comptar amb la participació activa dels propis joves, de manera que les polítiques de joventut puguin ser per als joves i amb els joves. Des d'aquí els animem a tots a participar-hi a través de la pàgina web volemdecidir.cat.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'encetar la crònica de successos, us explicarem que Alcanar, divendres vinent, començarà un curs sobre història de Catalunya organitzat per Òmnium Cultural i l'Ajuntament d'aquest municipi. Des de la mateixa localitat ens ho explica Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions de caràcter formatiu i en este cas hem de destacar l'inici divendres que ve d'un curs d'Història de Catalunya organitzat per Òmnium Cultural i el nostre Ajuntament. Un curs que dona continuïtat a un altre que ja es va fer a principis d'any sobre la formació de Catalunya, en este cas el curs que divendres comença portarà per títol Fonaments de la Catalunya Moderna. Helena Fibla, la responsable d'impartir-lo, comentava als nostres micròfons quins són els principals objectius que contempla aquest curs. Escoltem.
Pues bueno, los objectivos principales de este curs són conèixer la història de Catalunya compresa entre los finals del segle XVII, principi XVIII, hasta després de la Guerra Civil i l'actualitat. És conèixer principalment com van afectar a Catalunya l'absolutisme borbònic, primer, i les dictadures del segle XX, després, i també conèixer el desenvolupament social i econòmic que anava lligat a l'evolució internacional i el context polític espanyol de tota aquesta època. Qui va fer el recurs ara li dona continuïtat, és a dir, aquest curs enllaça una miqueta a on se va quedar l'altre. Llavors, els que van fer el primer curs ara poden seguir el fil, no?, de la història de Catalunya. Allí on s'havien quedat en l'altre, ara comencen. Però si no has fet l'altre curs no passa res, perquè l'únic que és un curs d'història de Catalunya. El que passa que els que van fer l'altre serà com una continuació, però si no n'has fet cap no passa res. És història de Catalunya que pots començar en qualsevol moment.
El curs consistirà en sessions d'una hora de durada que es realitzaran els divendres de 7 a 8 de la tarda a la sala d'actes Ramon Esteban de la Casa O'Connor d'Alcanar. Com hem dit, s'inaugurarà aquest proper divendres dia 23 d'octubre i s'allargarà fins al dia 11 de desembre. El curs és totalment gratuït i les inscripcions es poden realitzar a l'Ajuntament d'Alcanar trucant al telèfon 977-73-2013 demanant per Daniela.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I avui, la crònica de successos la protagonisten el sacristà i una feligresa del municipi de Santa Bàrbara, donat que el passat dissabte van ser atacats a l'església de la mateixa localitat. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens fa una crònica dels fets.
Doncs certament el passat dissabte, abans de la missa de tarda i a l'església de Santa Bàrbara, es va viure un succés lamentable que va acabar amb el sacristà i una feligresa que arribaven en aquells moments al temple amb ferides i contusions importants. Segons sembla, un individu d'uns 30 anys va acudir a l'església demanant una almoina. El sacristà li va entregar 5 euros, però el jove en volia més. En negar-se aquell a donar-li més diners i demanar a l'individu que esperés que arribés el capellà per veure de quina altra manera el podien ajudar, el jove va començar a pegar al sacristà, que va resultar ferit de diverses contusions i amb dues costelles trencades. Mentre que això passava, va arribar a l'església una feligresa d'edat avançada. Tot i això, la senyora va intentar ajudar el sacristà increpant el jove. Aquest va respondre atacant a l'anciana e intentant robar-li la bossa. Ho explicava Roser Soler, que és filla d'aquesta anciana.
Va entrar un noi jove a l'església a demanar-li pues, diners. Paco li va donar, em sembla que 5 euros. No li va agradar gaire perquè li va semblar poc, però se'n va anar. Al cap de poc rato va tornar aquest noi. Dic noi perquè la meva mare diu que devia tenir entre 30 i 35 anys i ben plantat i ben arreglat, cara net. Aleshores es veu que pues, a Paco li va dir que volia més dinero, parlava en castellà, i que volia més dinero. Paco diu, pues espera't que vingui el capellà i ja t'ajudarà amb el que sigui. Jo aquí pues, li va començar a pegar, va començar a agafar a obrir calaixos, que volia diners, i el va pegar, li va donar una espenta, va anar amb el cap a terra i es va donar un cop amb la bombona de butano al cap. Llavors, quan estava a terra, li va donar bastantes patades, que va ser quan li va trencar les costelles, dues costelles trencades té Paco. I llavors, doncs, fugint d'aquest home, Paco es veu que anava doncs, per l'escaleta que hi ha de la sacristia a l'altar, va anar cap a l'altar, aquest noi a darrere d'ell doncs, amenaçant-lo, pegant-lo, i amb aquestes entrava la meva mare per la porta principal de l'església i va veure moviment a dalt de l'altar. I a mesura que s'anava acostant, doncs, va veure doncs, que sí, que hi havia agressió. Es va anar acostant i quan va veure que era agressió doncs, es va posar a córrer dins de les seves possibilitats i cridant, doncs, deixa-la estar, no li facis mal, auxili, no li facis mal. I quan va arribar a l'alçada doncs, de la porta del cantó, per entendre'ns, es veu que aquell noi doncs, va deixar anar a Paco i va anar encarada amb ell, se li va encarar cap amb ella, va baixar de l'altar i va anar cap amb ella i dame el dinero, i dame dinero, i la meva mare, doncs jo no tengo dinero, i dame el bolso, i li va donar una bufetada, li va fer saltar les ulleres i forcejant i cap aquí i cap allà la va tirar a terra. Al caure a terra, doncs està clar, cop de cul i cop de cap, i doncs té el coccis una mica... i el cap malament. Un borrony.
Segons que explicava també Roser Soler, mentre que l'agressor l'emprenia amb la senyora, el sacristà, encara que ferit, va poder sortir fins a la porta del temple per demanar auxili. En un principi, un grup de magrebins que sol reunir a la plaça de l'església va fer la intenció d'ajudar, però en veure que tenien que entrar a l'església es van fer enrere, per lo que finalment, i després dels crits de socors del sacristà, una altra persona, que Soler en principi no ha pogut identificar, va auxiliar els ferits mentre l'agressor fugia. Els afectats van denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temperats, humits, acumulant força núvols els més actius a l'extrem sud de les comarques de Barcelona, nord de les de Tarragona. Es manté un arc de precipitacions al prelitoral d'aquestes zones, amb registres que al llarg d'aquesta matinada han arribat a deixar aquests 54 litres per metre quadrat a la Granada, 46 a Vilafranca del Penedès, 37 a la Bisbal del Penedès o 26 a Castellbisbal o a Gelida, per exemple. De fet, les comarques per tant més afectades, sobretot en punts de l'Alt Baix Penedès. Esperem que, sobretot a la tarda, les pluges es reactivin per Ponent i vessant sud del Pirineu. Per tant, aquestes localitzades al sud de Barcelona, nord de Tarragona, podrien anar a menys en les immediates hores o ser més disperses. Serà la tarda quan les pluges més abundants queden restringides al vessant sud del Pirineu, on en 24 hores podran enregistrar-se més de 100 litres per metre quadrat. En conjunt, esperem una jornada ennuvolada, amb pluges que guanyarien més terreny o es generalitzarien més a darreres hores de la jornada. I amb temperatures sense canvis, en conjunt una mica més suaus que en dies enrere, però evidentment amb sensació de força frescor amb aquest vent de migjorn humit que es mantindrà al llarg de tota la jornada i que alterarà força la situació marítima en el Golf de Lleó i pot ser intens sobretot a les zones elevades del Pirineu. Arribaran pluges també al nord del País Valencià a partir de la tarda vespre. Les Balears encara al llarg de la jornada d'avui s'esperen algunes clarianes i fins demà a la tarda les pluges aquesta nit i demà al matí es podrien generalitzar, però amb el pas de la perturbació, però a partir de la tarda s'allunyaria i s'obririen clarianes.
Ja ho han escoltat, notícies positives i d'altres força preocupants. De totes elles els hem parlat avui al nostre temps d'informació, perquè les notícies d'un territori són el reflex de la societat actual també. Si en volen conèixer més, demà tornem, a l'hora de sempre i des de la seva municipal. Salutacions cordials de qui s'ha encarregat avui de presentar i coordinar aquest temps d'informació. Tere Giné, fins la propera.